Pedro Sánchez s'afegeix als líders europeus que alerten de les ingerències d'X i d'Elon Musk. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Seguint l'estela d'aquests últims dies de líders del Regne Unit, de França o d'Alemanya, el president espanyol Pedro Sánchez ha avisat també que el creixement de l'extrema dreta i la difusió sense control de les fake news són una gran amenaça per a Europa, Joan Bota.
En l'arrencada dels actes commemoratius pel mig segle de la mort de Franco, on no han assistit ni a la Casa del Rei per problemes d'agenda ni al PP, que hi veu una cortina de fum, Sánchez ha reivindicat la transició mentre cridava a protegir la democràcia.
Madrid, Àngels Lafuente.
Un acte que ha inaugurat Pedro Sánchez envoltat dels membres del seu govern i que ha estat el tret de sortida a un any dedicat a defensar la democràcia i les llibertats atacades i ha advertit el president espanyol davant el repunt arreu del món del totalitarisme i el feixisme, amb una clara referència a Elon Musk.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones.
I mentre, com sentim, Pedro Sánchez s'afegeix a aquesta indignació europea amb Elon Musk, Meta, la matriu de Facebook i d'Instagram, segueix els passos de Musk i de X i deixarà de verificar continguts als Estats Units.
Una notícia que els responsables de l'antic Twitter han rebut amb entusiasme. Benvinguts a la festa, els han dit, celebrant que s'afegeixin al seu model que ha omplert X de notícies falses o tendencioses.
Molt diferent és el punt de vista de Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, tot i que la decisió de Meta se circumscriu almenys per ara als Estats Units i no té repercussions a la Unió Europea, Brussel·les avisa la multinacional nord-americana que en territori europeu ha de continuar respectant la normativa comunitària sobre moderació de continguts. La Comissió Europea també ha volgut rebutjar de forma categòrica avui les acusacions de censura fetes ahir pel propietari de Meta, Mark Zuckerberg.
I en paral·lel a tot això, indignació d'Europa, del Canadà i de Panamà amb l'última sortida de to de Donald Trump, que és la d'annexionar-se Groenlàndia, recuperar el control del canal de Panamà i ofegar econòmicament el Canadà perquè el país s'incorpori als Estats Units.
No. Economic force. Because Canada...
La preocupació per com Trump materialitzarà aquestes declaracions un cop torni a la Casa Blanca és un dels factors que alimenten el pessimisme de Josep Borrell, que avui ha aconseguit al Matí de Catalunya Ràdio la primera entrevista des que va deixar de ser el cap de la diplomàcia europea. Sentiu-lo analitzant la falta de cohesió de la Unió en política internacional.
Una posició comú ha sigut impossible de trobar-la i serà impossible de trobar-la mentre alguns països estiguin tan dominats per les seves, pels seus fantasmes del passat, per la seva història.
I a Catalunya, acord entre el govern i l'OCDE per intentar millorar els resultats educatius.
Després dels mals resultats dels últims informes PISA, l'objectiu de la Generalitat és aprofitar experiències educatives d'èxit al món per millorar el nivell de les aules catalanes.
Barcelona, Sara Canyete.
L'acord es marca un termini de 4 anys per millorar els resultats educatius. El president Illa ha reiterat la seva confiança en el sistema educatiu català i en els seus professionals per aplicar els canvis que siguin necessaris, però el sindicat USTEC ja ha sortit a rebutjar la mesura, critiquen que el president s'hagi reunit abans amb l'OCDE que amb els sindicats i li demanen una reunió urgent.
Doncs sobre aquest pacte amb l'OCDE li preguntarem demà al Catalunya migdia a partir de les 3 a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
També tractarem la data d'arrencada del pròxim curs escolar després de les polèmiques dels últims anys, el paper de la llengua i la literatura al batxillerat, el compliment de la immersió lingüística o l'efecte de l'educació per projectes o d'eines com Innovamat en els resultats dels alumnes catalans.
Això serà demà a partir de les 3 aquí al Catalunya migdia, però avui estem també pendents de les novetats, per exemple, en la investigació del tiroteig que hi va haver ahir a la nit a la mina, a Sant Adrià de Besòs. Allà hi tenim el David Àngela.
Tiroteig excepcional que es va viure ahir al barri de la mina. Ràfegues amb armes llargues i fins a una quarantena de trets es van sentir ahir en aquest barri de Sant Adrià de Besòs. L'origen del conflicte podria ser una baralla entre joves i adolescents a dos clans enfrontats que es va complicar amb la intervenció dels adults armats. Miraculosament, només hi va haver una dona ferida lleu per l'impacte d'una bala rebotada.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui el Barça debuta a la Supercopa d'Espanya amb el cas Dani Olmo encara per resoldre.
Aquest vespre a les 8 el Barça jugarà la primera semifinal amb l'Atlètic Club. Serà el retorn de Lamine Yamal després de la lesió, mentre que Nico Williams serà dubte, o és dubte baja, per molèsties físiques amb l'equip basc. El partit el podreu seguir a la TET des de les 7 del vespre. A tot això, el club blaugrana segueix esperant la resolució del CCD per la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Per avui no arriba temps, tenen esperances encara que pugui arribar a temps inscriure els jugadors per una suposada final, si arriba en aquest cas el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya. I s'ha fet el sorteig dels vuitens de la Copa i el Barça s'enfrontarà a casa amb el Betis.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions localitzades, a l'AP7 hi ha uns 7 quilòmetres de cua entre Granollers i Mollet del Vallès en direcció Tarragona, on treballen per retirar camions que han tingut un accident a mig matí. Hi ha un carril tallat. Afecta la C-17 amb cua de Parets a Mollet en direcció Barcelona i també la C-35 de Granollers a Parets per enllaçar amb la C-17. Alternatives en direcció Barcelona, la C-33 o bé la C-60 i després la C-32, l'autopista del Maresme. D'altra banda, el conductor d'una moto, un veí de Barcelona de 65 anys, ha mort aquest matí després de sortir de la via en un accident a l'autovia A2 a Cornellà de Llobregat. Ja han mort 5 persones aquest any a Catalunya en accidents en carretera, segons informa Trànsit. I el transport públic, els trens de l'R1 i RGU de Rodalies circulen amb retards perquè han d'alentir la marxa o aturar-se entre Mataró i Vilassar de Mar a causa d'una actuació dels Mossos d'Esquadra al costat de les vies.
Doncs abans de començar només ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
La notícia a aquesta hora és les temperatures molt suaus.
Sí, entre 15 i 20 graus a moltes comarques. Han pujat, en general, al voltant dels 3 a 6 graus respecte a ahir. I bé, aquesta és una de les variables més notòries. També el vent, que bufa amb unes certes ganes. I la presència d'intervals de núvols que es mantindrà aquesta tarda i que podria deixar alguna gotellada a ponent. Demà, poques novetats.
Gràcies, Francesc. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Pedro Sánchez s'assuma als principals mandataris europeus i acusa Elon Musk de posar en risc les democràcies. El president espanyol ha aprofitat el primer acte de la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco per fer una crida a protegir l'estat de dret davant del creixement de l'extrema dreta. Tot plegat en un acte marcat també per l'absència del rei Felip VI i també del Partit Popular. Anem a Madrid, on s'ha fet l'acte. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez ha fet de l'acte d'avui una defensa aferrissada de la democràcia i les llibertats que van desaparèixer, diu, durant els anys foscos del franquisme. Envoltat per a tots els membres del seu govern, el president espanyol ha llançat un missatge d'advertiment davant el repunt arreu del món, diu, del totalitarisme i el feixisme. Tot i evitar pronunciar el seu nom, Sánchez s'ha referit sense embuts a la persona d'Elon Musk i el perill que representa per garantir les democràcies.
El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa. Y la internacional reaccionaria, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania.
L'acte d'avui, el primer de més d'un centenar de celebracions que es faran durant tot aquest any, ha estat el tret de sortida per un any dedicat a defensar la democràcia i les llibertats atacades i en perill.
Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una grande y libre estaba en realidad hecha pedazos, aislada del mundo y hambrienta, entre otras muchas cosas, de libertad.
I el gran absent ha estat Alberto Núñez Feijó. Mentre Vox parla de necrofília absurda, el Partit Popular ha declinat participar en els diferents actes abans, fins i tot, de conèixer-ne els detalls. Tampoc ha assistit a aquest primer acte Felip VI. No ho ha fet per raons d'agenda, coincideix en la recepció dels nous ambaixadors a Espanya, segons ha explicat la Moncloa, que també deixa en mans de la Zarzuela la participació del rei emèrit en els actes de la commemoració.
Reprenem, però, aquesta preocupació de Pedro Sánchez pel paper d'Elon Musk a les democràcies europees. I és que, de fet, tot el continent, tota Europa, es posa a la defensiva davant dels dos grans reptes nord-americans que se li han presentat. Les acusacions de censura de Meta, la matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, per una banda, i les ambicions expansionistes de Donald Trump, per l'altra. Respecte a Meta, que ahir anunciava que es desfà del seu programa de verificació de dades, la Comissió Europea ha rebutjat aquest migdia categòricament que censuri continguts. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. no hi ha de moment repercussions a la Unió Europea de la decisió de Meta de posar fi al seu programa de verificació de dades als Estats Units. Brussel·les en pren nota i recorda a la multinacional que a la Unió Europea està en vigor la llei de serveis digitals i que ha de complir amb les obligacions que marca sobre moderació de continguts. El propietari de Meta, Mark Zuckerberg, denunciava ahir que les lleis que institucionalitzen la censura i limiten la innovació no paren de créixer, i Brussel·les l'ha volgut avui rebatre. Paula Pinyó, portaveu de la Comissió Europea.
Rebutgem absolutament qualsevol acusació de censura per part nostra.
La Comissió Europea avisa Meta que en cas que volgués eliminar el programa de verificació de continguts, també la Unió Europea hauria d'enviar abans a Brussel·les una anàlisi dels riscos de la mesura, que eventualment podria acabar amb una investigació amb multes per la multinacional.
Això pel que fa a la Unió Europea, però en canvi, Xavier Vilà, bon dia.
Bon dia.
La xarxa social X ha reaccionat a aquest anunci de Meta amb un eloqüent benvinguts a la festa.
Sí, Linda Iaccarino, la directora executiva de l'antiga Twitter, diu que les conegudes com a notes de comunitat amb què Meta abandona la verificació de dades faran els usuaris, tots nosaltres, més responsables i esdevindran una mena de consciència col·lectiva global.
I think it's really exciting.
Crec que és fascinant veure que bones seran pel món les notes de comunitat. Imagineu-ho com una consciència col·lectiva global. Ens vigilem els uns als altres a escala global en temps real. Marc, Meta, benvinguts a la festa. To the party.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya parla, en canvi, d'un gran pas enrere i d'un buit en la seguretat digital per la retirada del programa de verificació de Meta.
I encara respecte a Donald Trump, partidari d'annexionar-se a Groenlàndia, el cap de la diplomàcia francesa, Jean-Noël Barrot, advertia que el vell continent impedirà que algú ataqui les seves fronteres sobiranes.
En efecte, teniu raó en recordar-nos que és un territori de la Unió Europea. Evidentment, no es tracta que la Unió Europea deixi que les altres nacions del món, siguin quines siguin, no tinguin en compte les seves fronteres sobiranes. Som un continent fort, però encara hem d'enfortir-nos. Cal que ens despertem, perquè hem pres certes mesures, però encara hem d'anar més enllà.
Però no només Groenlàndia. Donald Trump també amenaçava ahir de recuperar el control del canal de Panamà i convertir el Canadà en l'estat número 51 dels Estats Units, cosa que ha generat estupefacció en el seu veí del nord. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Després de setmanes d'anar sentint la cançoneta, finalment el Canadà ha dit prou als comentaris de Donald Trump. El primer ministre Justin Trudeau, a qui Trump anomena governador, assegurava en un tuit que no hi ha ni una mínima opció en cap racó de l'infern perquè el seu país s'incorpori als veïns del sud. El mateix, el líder de les enquestes i possible relleu de Trudeau, cap de l'oposició Pierre Poilievre, que molts consideren el Trump canadenc. Segons ell, el Canadà mai, mai serà el 51è estat. D'altres han reaccionat mitja en broma. El premier d'Ontario proposa comprar Alaska i quedar-se també a Minnesota. I la líder dels Verds, Elizabeth May, feia una contraoferta.
Hey, Donald, have we got a deal for you?
Hey, Donald, tenim una proposta per tu. Et penses que volem ser el 51è estat? Potser Califòrnia voldria ser la 11a província? Què et sembla? Califòrnia, Oregon, Washington... Això és el que us oferim. Sanitat pública gratuïta per tothom. S'ha acabat tenint nadons d'un any sortint a les notícies perquè els seus pares han de fer una col·lecta per portar-lo al metge.
Trump va redoblar missatge penjant a xarxes una foto de tot el continent nord-americà, inclòs el Canadà, pintat amb la bandera dels Estats Units.
I encara relacionat amb tot plegat. Les xarxes socials són màquines de desinformació i Rússia n'és una fàbrica. Aquest és l'advertiment que ha formulat Josep Borrell en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, la primera que concedeix des que va deixar el càrrec de màxim responsable de la política exterior europea, i en què també ha denunciat el paper d'Elon Musk, assessor del futur president dels Estats Units, per intentar condicionar l'opinió pública, Albert Manyà.
L'excap de la diplomàcia europea s'ha mostrat amoïnat no només pel segon mandat de Donald Trump, sinó per l'acompanyament mediàtic. En aquest sentit, considera bàsic regular aquestes plataformes per evitar que canviïn les mentalitats i les percepcions a través d'informacions esbiaixades.
Entre la censura de dir que es diu el que jo vull que es digui, sí, i res més, o la capacitat de controlar, més que influir, controlar el sistema que es produeix i difós informació, hi ha un ampli espai.
Borrell admet que el panorama ara, amb les guerres a Ucraïna i Gaza, és pitjor que fa 5 anys, quan va arribar a Brussel·les. Evitant qualificar-ho de genocidi, ha acusat Netanyahu de voler aniquilar els palestins de la franja i ha lamentat la desunió dels 27 per construir una política exterior comuna.
Una posició comú ha sigut impossible de trobar-la i serà impossible de trobar-la mentre alguns països estiguin tan dominats per les seves, pels seus fantasmes del passat. en la seva història.
L'exministre socialista està a l'espera de la llum verda de la comissió per poder ser president del CIDOB, un càrrec no remunerat per aquest centre de relacions internacionals ubicat a Barcelona.
És pràcticament un quart de tres de la tarda. Arribem a Catalunya, on millorar els resultats educatius i el rendiment escolar en 4 anys és l'objectiu de l'acord de col·laboració que acaben de signar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'OCDE. El sindicat USTEC, el majoritari al sector de l'ensenyament, critica la signatura de l'acord i reclama una reunió urgent amb el president de la Generalitat. Anem a l'escola Marta Mata, de Barcelona, on s'ha firmat aquest acord. Sara Canyete, David Mendoza, bon dia.
La signatura de l'acord de col·laboració s'ha fet aquí a l'escola Marta Mata del districte barceloní de Nou Barris perquè és un centre d'alta complexitat i un exemple d'èxit. Ja ha servit al president de la Generalitat, Salvador Illa, per reiterar la seva confiança en el sistema educatiu català, però ha reconegut que hi ha camí de millora.
És un conveni que té un horitzó de 4 anys. Any 2025 per diagnosticar, any 2026 per implementar polítiques que haguem acordat i per fer-ne un seguiment, any 2027 per consolidar aquestes polítiques i any 2028 per fer-ne una difusió i per compartir-les amb aquells que tinguin interès en saber com hem fet les coses a Catalunya. Per tant, 4 anys.
De la seva banda, el director d'Educació de l'OCDE, Andreas Schleicher, pare de les proves PISA, ha dit que Catalunya reuneix tots els ingredients per convertir-se en un sistema educatiu líder i que la situació que es viu als centres educatius d'aquí no és diferent a la d'altres països d'arreu del món, sobretot en relació a l'augment de la diversitat a les aules o l'impacte que ja ha tingut la tecnologia. En relació a la signatura d'aquest acord, els primers en reaccionar han sigut el sindicat majoritari USTEC, que lamenten que el president Illa s'hagi reunit abans amb l'OCDE que amb els sindicats i li demanen una reunió urgent al mateix temps que critiquen aquest acord perquè, diuen, la Generalitat ha preferit externalitzar l'assessorament en polítiques educatives en comptes de confiar en els professionals d'aquí i demanen conèixer quin és el contingut i el cost d'aquest acord.
Doncs sobre aquest acord amb l'OCDE, però també sobre tota la resta de temes que han marcat l'actualitat del Departament d'Ensenyament i de les aules catalanes, en parlarem demà a partir de les 3 àmpliament al Catalunya Migdia amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ens acompanyarà i li preguntarem per l'acord amb l'OCDE i per totes aquestes altres polèmiques que hem anat explicant. I encara més, perquè a Catalunya Ràdio hem pogut tenir una conversa amb Andreas Schleicher. És el director d'Educació de l'OCDE i creador de les proves PISA. Hem parlat sobre quins són els reptes dels mestres i els professors davant dels mals resultats en matemàtiques i comprensió lectora. Sobre si ens hem d'emmirallar... emmirallar en el sistema educatiu d'altres països europeus, sobre l'impacte de la immigració en els nivells acadèmics o debats com l'horari partit i la sisena hora.
A Catalunya hi ha un bon nivell educatiu pel que fa als recursos. Els salaris dels professors són força bons, els equipaments en general estan bé, però el problema és que aquests recursos no estan ben alineats amb els reptes. Per exemple, Catalunya pot millorar a ocupar els mestres amb més talent a les aules més problemàtiques, creant millors aliances, més col·laboració. Els professors a Catalunya ensenyen la lliçó, però sovint no connecten amb l'alumnat.
Aquesta nit, a partir de les 10, al Catalunya Nit, amb Manel Elias, podrem sentir més fragments d'aquesta entrevista amb Andreas Schleicher, el director d'Educació de l'OCDE i creador de les proves PISA. Més coses. El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, Mar, ha reconegut que va filtrar correus sobre la parella de la presidenta madrilenya. Rodríguez ho ha explicat a la sortida de la seva declaració com a testimoni davant del jutge del Tribunal Suprem que investiga el fiscal general de l'Estat per un suposat cas de revelació de secrets. A la sortida, després de declarar, ha disparat contra Álvaro García Ortiz i contra Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. Rodríguez ha declarat durant 3/4 d'hora com a testimoni, per tant, estava obligat a dir la veritat. No ha explicat què li ha dit el jutge, però sí que ha defensat que no va mentir quan va difondre un correu amb la intenció de demostrar que havia estat la fiscalia la que havia ofert un pacte a la parella d'Ayuso, quan en realitat va passar al revés. S'ha limitat a dir que llavors això no ho sabia.
El texto del fiscal señor Salto dice: no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo, si su cliente y usted así lo creen. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un nivel anterior que yo desconocía.
Malgrat això, Rodríguez creu que és el fiscal general de l'Estat qui ha de rebre una condemna exemplar i apunta a Pedro Sánchez perquè està al darrere, diu, d'una operació d'Estat contra Díaz Ayuso.
Y solo con una sentencia ejemplar, todo el mundo tomará nota de que los cargos públicos no pueden dar a conocer datos personales de nadie. Todo lo que estamos hablando aquí, porque el presidente del gobierno ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso y eso es lo que le va a llevar también a él al juzgado.
I és que el que investiga el Tribunal Suprem és si la filtració del correu de la parella d'Ayuso va sortir de la Fiscalia General de l'Estat en un suposat intent de desmentir Miguel Ángel Rodríguez. El cercle cada cop s'estreny més al voltant d'Álvaro García Ortiz i també esquitxa alguns als càrrecs de la Moncloa.
I a més, tenim nou capítol en la guerra que hi ha entre el PSOE i Sumar per la reducció de la jornada laboral després que ahir el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, semblava que volia posar pau. La ministra Yolanda Díaz, de Sumar, ha assegurat que Economia, Carlos Cuerpo, per tant del PSOE, ha vetat que el text arribi al Consell de Ministres i ho ha qualificat de molt greu. Economia ho nega. I en aquest context, la UGT avisa que no permetrà que la disminució de les hores de feina es quedi en un calaix. Pilar García.
Abans que un text arribi al Consell de Ministres ha de passar per la Comissió Delegada d'Afers Econòmics, que depèn del Ministeri d'Economia. I Carlos Cuerpo ho ha bloquejat, segons ha explicat Yolanda Díaz a Telecinco.
Después de 11 meses cerramos un acuerdo bipartito con los sindicatos que el gobierno de España tiene que respetar. Pero ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. Esto es muy grave.
El ministre Cuerpo ha assegurat que això és fals.
Desmentimos por completo esas afirmaciones. Desde el Ministerio de Economía no se está bloqueando absolutamente nada. Vamos a intentar que esa discusión tenga lugar lo antes posible y que se haga con todas las garantías, con la participación de todos los ministerios relevantes y que tienen competencias en materia económica.
Des de la UGT, Josep Maria Álvarez ha advertit que no permetran que passi amb la jornada laboral el mateix que amb l'Estatut del Becari.
Que se olviden que va a permanecer la reducción del tiempo de trabajo, de la jornada de trabajo, en un cajón. En el caso del Estatuto del Becario, para nosotros es un tema muy importante, pero mucho más difícil de movilización. En el caso de las 37 horas y media, vamos a dar un tiempo razonable.
I mentrestant, els sindicats mantenen contactes amb els grups polítics perquè la reducció de la jornada laboral tiri endavant durant la tramitació parlamentària.
És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més informació internacional, començant per Veneçuela.
Catalunya migdia.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news! Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Nicolás Maduro s'atrinxera dies abans de la presa de possessió per un tercer mandat com a president de Veneçuela, un càrrec al qual també aspira l'opositor Edmundo González. Maduro ha repartit armes entre els funcionaris, ha anunciat detencions d'elements sospitosos i ha reforçat la presència de les forces de seguretat davant les convocatòries de manifestacions contràries demà a Caracas. Mentrestant, Edmundo González, que reivindica la victòria de les eleccions del mes de juliol, ha arribat a Panamà en la gira que fa prèvia a l'intent de tornar al seu país, a Veneçuela. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
Bon dia. El chavisme es prepara per entrar en combat, o almenys és la sensació que genera i provoca veure funcionaris públics de ministeris i empreses estatals armats, fusell en mà, cridant lleialtat i fidelitat a la revolució bolivariana des del pati del Palau Presidencial de Miraflores.
Juro ser leal al legado y al ejemplo de nuestro comandante Hugo Chávez. Juro ser leal al pueblo venezolano de una patria libre y socialista.
Así lo juro.
Soy miliciano.
Soy miliciana.
Soy miliciana.
Soy miliciana.
Y triunfaré.
Maduro ha anunciat 7 noves detencions, diu, de mercenaris. Ja en són, doncs, 132 engarjolats que tenien plans fins i tot per assassinar la vicepresidenta del país, segons el líder del chavisme. Des de les files antichavistes creuen que és ara o mai. S'interpreta la detenció del gendre de l'autoproclamat president Edmundo González Urrutia com un signe de debilitat del chavisme. Ja és a Panamà González Urrutia per configurar una guàrdia d'expresidents llatinoamericans que, com un escut humà, estan cridats a acompanyar-lo a Veneçuela divendres. No se sap com, però assegura Edmundo González Urrutia que trepitjaran Caracas.
Una jutge de Sabadell arxiva la investigació per tortures contra 11 guàrdies civils que van participar en la detenció i el trasllat a Madrid d'un dels CDRs detinguts l'any 2019 en el marc de l'anomenada Operació Judas. La jutge no hi veu delicte i Alerta Solidària, que va presentar la querella, afirma que no s'ha fet cap tipus d'investigació i ja ha anunciat que hi recorrerà. Barcelona, Maria Núria Rebetlle, bon dia.
Hola, bon dia. Alerta ja va haver de recórrer a l'Audiència de Barcelona fa 5 anys perquè la jutge admetés la querella a tràmit. Ara haurà de tornar a acudir a l'òrgan superior perquè considera que la investigació que ha fet la magistrada ha estat pèssima. El seu advocat, Xavier Monge, en unes declaracions a Catalunya Ràdio, afirma que hi ha una connivència entre el jutjat, la fiscalia i els agents per tancar el cas. Per això, diu que no ha aplicat l'amnistia als guàrdies civils.
Amb aquesta excusa, pretén guardar-se la possibilitat d'arxivar de nou la causa si l'Audiència Provincial torna a donar-nos la raó. És tan evident que l'aliança entre el jutjat, la Fiscalia i la Guàrdia Civil pretén impedir investigar les tortures i les vulneracions de drets.
Els 12 CDRs processats en el cas Judas també depenen del que digui la justícia europea, on ha acudit l'Audiència Nacional per saber si se'ls concedeix o no l'amnistia.
Demà comença la Marató de Donants de Sang, amb el doble de campanyes de donació i amb la implicació de més de 100 municipis de tot Catalunya. El Banc de Sang vol arribar fins al 18 de gener a les 10.000 donacions per tal de recuperar les reserves, que han baixat un 20% aquestes vacances de Nadal. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. En aquests 10 dies es podrà donar sang als centres habituals dels hospitals i en campanyes especials de donació i plasma a tot el territori, en espais tan emblemàtics com el Palau de la Música o el Centre Cultural del Born, en el cas de Barcelona. En aquesta marató s'han augmentat les sessions de donació i el dissabte 11 s'il·luminaran de vermell mig centenar d'edificis icònics com el Tibidabo, la Torre Glòries de la capital catalana o la Capsa Gaudí a Reus, al Baix Camp. El president del Banc de Sang, l'exconseller Andreu Mascolell, ha explicat que aconseguir aquestes 10.000 donacions és l'impuls necessari per garantir les reserves de tot l'any.
Aquestes donacions cobreixen el que aproximadament són unes 300.000 transfusions de sang, de plasma o de plaquetes durant l'any, i això cobreix les necessitats d'unes 70.000 persones. Estem amb unes reserves de 6 dies, quan el normal seria 7 o 8 dies. No és res dramàtic.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat la campanya de donació de sang amb els alcaldes de Girona, Lleida i Tarragona i ha fet una crida als joves de més de 18 anys perquè són els que donen menys sang.
I la vacunació contra la grip redueix a la meitat el risc de morir per aquesta infecció, sobretot en persones més grans de 65 anys. Aquesta és una de les conclusions més destacades d'un ampli estudi sobre l'efectivitat de les vacunes de la grip durant 20 anys, liderat per la Universitat Seu San Pablo de Madrid. La recerca la publica avui la revista European Respiratory Review, Purificació Barcelona.
Sí, l'estudi conclou que, en general, la vacuna és molt útil per evitar complicacions i mortalitat, tot i que és menys efectiva contra una de les variants de la grip. Gaspar. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Estanislau Nistal, un dels responsables de la investigació.
La efectivitat de les vacunes és millor per a prevenir les infeccions frente al subtipo H1N1 i frente a B, i un poc menys efectiva frente a H3N2. La vacuna és molt bona a l'hora de prevenir ese riesgo grande de complicaciones y de morir, sobre todo en las personas de más riesgo.
La recerca confirma que la vacuna de la grip també serveix per evitar pneumònies derivades de la infecció, sobretot en persones vulnerables.
El que nos vacunemos reduce la posibilidad de ese agravamiento, de esa neumonía secundaria asociada a la gripe. Yo creo que es un mensaje que la población debe conocer más allá de me infecto o no me infecto.
La investigació pot ser útil per dissenyar noves estratègies que puguin incrementar encara més l'efectivitat de les vacunes, sobretot contra les mutacions més agressives dels virus.
Per cert que, finalment, Espanya comprarà vacunes contra la grip aviària en la pròxima compra europea d'aquest fàrmac. Així ho ha anunciat el Ministeri després que el mes de juny passat va declinar fer-ho.
Sí, fons del Ministeri consideren que la situació ha canviat després que els Estats Units han anunciat la primera mort per la malaltia, com que encara no hi ha data per a una nova convocatòria de compra. Representants del Ministeri també estan en converses amb la farmacèutica que ha elaborat la vacuna per si calgués fer una adquisició extra del fàrmac. Malgrat l'alarma creada per aquesta primera mort per grip aviària, tant les autoritats sanitàries dels Estats Units com l'Organització Mundial de la Salut recorden que el risc per a la població és baix, ja que el virus encara no és capaç de transmetre's entre persones. La Comissió Europea va fer públic al juny un contracte per fer una compra inicial de més de 600.000 dosis de la vacuna i ja s'hi han sumat una quinzena de països de la Unió.
Hem sentit els senyals de 2:15 de la tarda. Una baralla entre adolescents de dos clans enfrontats podria ser l'origen del tiroteig excepcional, sense precedents, que es va viure ahir a la nit als carrers de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Ràfegues amb armes llargues i fins una quarantena de detonacions que, miraculosament, es va saldar només amb una dona ferida lleu. Els Mossos mantenen oberta una investigació i, de moment, no hi ha hagut cap detenció en relació amb aquests fets. Aquest matí, el nostre company David Àngel encara ha pogut trobar les restes de la batalla abandonades al terra.
Gairebé una desena de beines i alguna bala continuaven perdudes al lloc dels fets a la confluència del carrer del Mar amb el bloc Venus, davant la indiferència generalitzada. Només aquestes dues veïnes que han volgut parlar amb nosaltres s'han aturat per contemplar-les.
Pues las 10:30, 11 y ráfagas de tiros. Hubieron varias.
Una burrada. Plan, sí, sí, de normal sí, sí. Hay, pero no es tan bestia y tan seguido como a los...
Yo sé que hubo la local y hubo Mossos, porque sí. Me lo ha dicho mi una familiar, pero
sí,
ya está.
Yo lo vi por la ventana. Sí, ¿no? Vinieron los Mossos, sí, pero nada, los 3-4 minutos después. O sea, no tardaron mucho, pero no vinieron con sirena ni nada. O sea, vinieron así silenciosamente. Ya después de que pasaron por aquí los Mossos y tal, ya
pararon.
Sí, sí.
Vulnerant la llei del silenci que acostuma a imperar al barri, un veí, després de prendre precaucions i buscar un lloc discret, ens assegurava que el detonant havia estat una baralla entre joves de 15 i 16 anys dels clans dels Cascabeles i dels Gordos, que va degenerar en un enfrontament entre els adults armats. Només una dona va tenir una hematoma al braç per l'impacte d'una bala rebotada.
I baixa més d'un 30% el nombre de persones sense sostre que han fet ús del nou dispositiu de l'Ajuntament de Lleida per tal d'allotjar el col·lectiu en els mesos en què fa més fred. El consistori, la Paeria, assegura que es prioritzen les persones més vulnerables, però des d'entitats, com ara Arrels, creuen que són massa estrictes i que falten places. Lleida, Estela Bussoms.
Aquest any el servei ha canviat d'ubicació, ja no s'ofereix en un pavelló firal, sinó a l'antiga Escola Cervantes, al centre històric, i hi ha 10 places menys. Del 15 de novembre fins aquest gener hi han passat 149 usuaris, 77 menys que l'any passat i menys de la meitat que el 2022. De mitjana s'han ocupat el 72% de les places. L'Ajuntament atribueix aquesta caiguda a dos motius, que ha fet menys fred i el canvi de criteri per accedir al recurs, i és que la persona ha de tenir un seguiment des dels serveis socials municipals. El regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, ho defensa, però la directora d'Arrel Sant Ignasi a Lleida, Rosa Majoral, creu que en el fons falten places.
Una mica el que busquen no és excloure, és garantir que les persones que accedeixen a aquest dispositiu són les més vulnerables.
Quan hem de prioritzar tant, no? I hem d'establir pues, tants criteris, també és perquè hi ha una escassetat de places, que ja es veu pues, que no són suficients.
Des d'Arrels sí que reconeixen que el dispositiu ha millorat en qualitat perquè permet separar els usuaris per perfils, sexe i franja d'edat, tot i que queda curt.
Passant una mica més de 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3Cat.
I ara entrem al búnquer.
40 esposes?
I tu?
Jo crec que no conec a 40 dones.
Si t'he de fer una llista, no. Si 40 dones fora de la,
que
la meva família...
Que poguessin ser les teves dones.
No, home, no, ni molt menys. No hi arribo ni boig.
Han d'haver-hi més dones a la teva vida, Peyu, eh?
Sí, clar, ja els buscarem.
Han d'haver-hi més... No, estàs generant una cosa de molt de mascle, i això és molt tòxic.
Val.
T'has de construir més.
Ja m'ho miraré.
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
La promotora NK Producciones Artísticas ha cancel·lat el concert de la Hollywood Symphony Orchestra a l'Auditori de Barcelona, previst per dissabte que ve, perquè no pot garantir-ne la qualitat. Un dels membres de la formació ha estat acomiadat per denunciar, en mitjans com ara aquest mateix, Catalunya Ràdio, la precarietat en què treballen els músics d'aquesta orquestra, Montse Mas.
Sí, enmig de la polèmica per la dubtosa qualitat d'alguns concerts recents d'aquesta formació, com el de Sant Esteve al Liceu, el violoncel·lista salmantí Fernando Rodríguez ha assegurat a Catalunya Ràdio que l'han fet fora per haver criticat el caos organitzatiu i la indefensió amb què treballen els músics, la majoria ucraïnesos.
Que cojan, además, ucranianos, ¿vale? O sea, son gente que no puede volver a su casa tan fácilmente. Encima sin cobrar y con... O sea, utilizan métodos súper turbios, nada claro, nada bajo la legalidad, nada... Es todo muy... una pràctica molt deshonesta. I, clar, això repercute, per supuesto, en l'escenari.
Rodríguez assegura que no és l'únic músic de l'orquestra acomiadat per haver denunciat la situació i demana més control de les administracions.
¿Cómo puedes tomar medidas? Claro, pues lo de siempre, garantizar las condiciones de los trabajadores, los convenios, que se cumplan, pero como no hay inspecciones, ¿no? O sea, sería a costa de inspecciones. Ojalá alguien tomase medidas para que esto no fuese algo normal. Porque es que no es la primera vez tampoco, ¿eh?
Segons fonts de l'Auditori de Barcelona, la promotora NK ha cancel·lat, de comú acord amb la institució, el concert que hi havia de fer l'orquestra dissabte que ve perquè no pot garantir-ne la qualitat. L'actuació prevista a l'Auditori de Girona el dia 16, però, es manté en cartell de moment.
I va, més música, aquesta de millor qualitat.
Vet aquí que una vegada pomes de racis i gals de castanyes.
La migració i la Mediterrània protagonitzaran el concert inaugural de la 38a edició del Festival Tradicionarius. El Festival de Música Folk Internacional tornarà al Cor de Gràcia de Barcelona a partir d'aquest divendres i arrencarà amb una revisió del projecte Mar Mur, que compleix 15 anys, Montse Camps.
Sí, el projecte era una visió literària i musical de les migracions, un tema plenament vigent. Ara, però, es presenta amb una nova mirada, amb la veu de l'Aide Sanz, que sentim de fons. Per la música, Anaïs Falcó, una de les actuals programadores del Tradicionarius, era una reformulació obligada.
S'ha volgut fer la mirada no només amb músics d'una altra generació actual, sense canviar el text perquè el text és vigent, però sí també ens ha sortit completament natural que hi havien d'haver-hi dones, perquè Mar Mur en el seu moment no es concebia tan problemàtic el fet que no hi haguessin dones en un treball així. Avui en dia, doncs, és innegociable.
Entre altres concerts també es podrà sentir Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, la Maria, Arturo Gaya, i també artistes internacionals, com explica Manu Sabater, de Tradicionarios.
Aquesta mirada cap a l'altre riu al Mediterrani també la volem treballar amb els Cafè d'Alger i la DJ Somella, que els tindrem el dissabte de Carnaval, l'1 de març, amb un format que Yacine ja s'havia inventat, que eren les Mediterranean Clash Party, que l'hem volgut aplicar aquí, una nit de festa mediterrània de les dues ribes.
En total seran 60 propostes que es podran veure fins l'11 d'abril.
I les estrenes a les plataformes ens porten de viatge. Un viatge que arrenca a l'oest americà amb els 6 episodis de Érase una vez en el oeste.
I que recupera l'èpica dels westerns a través de les peripècies d'una dona i el seu fill que s'enrola en una caravana de colons. Una minissèrie del director Peter Berg que s'estrenarà demà a Netflix.
I de l'oest americà al Japó. Concretament, al Tòquio dels anys 80, amb la sèrie Asura, també a Netflix.
Una producció japonesa que retrata l'esclat d'emocions que viuen quatre germans i la seva mare quan descobreixen la infidelitat del pare. I més novetats, divendres a HBO Max estrenen The Pit, un drama d'hospitals que protagonitza Noah Wyle, que es va fer famós interpretant també un metge a la celebrada sèrie dels 90, Urgències. I pel que fa a pel·lícules d'aquesta setmana a les plataformes, destaquem la cinta d'animació Leonardo el Maestro, sobre el geni creatiu de Leonardo da Vinci, a Movistar Plus.
I una última cosa abans dels esports, tot i que aquesta va una mica a cavall entre la música i els esports. Els oients d'ICAT ja poden votar des d'avui la cançó de la pròxima edició de la Volta Ciclista a Catalunya. La peça escollida serà la banda sonora que acompanyarà la competició tant en l'edició masculina com en la femenina.
Els títols que han arribat en aquesta fase final són Alto al foc, de Dan Peralbo i el Comboi, La llum, de Burris Sol, i aquesta que sentim, la que sempre volies, de l'artista Chloé. El periodista d'ICAT-FM, biciclista i impulsor del concurs, Frank Giró, explica quines qualitats ha de tenir la cançó d'una volta ciclista.
Hauria de ser una cançó amb molt de ritme, perquè el ciclisme és cadència, sobretot, és fer girar les rodes. També hauria de ser una cançó que s'enganxés ràpidament perquè les persones que la sentin identifiquin de forma ràpida que allò és la melodia que els porta cap a la Volta Ciclista a Catalunya i fins i tot que transmeti un cert bon rotllo.
Les votacions del concurs ICAT Volta, que es poden fer a través de la web o l'aplicació de l'emissora, es tancaran el divendres 17 de gener. Entre tots els participants se sortejarà una invitació doble per al Festival Cruïlla 2025 i el mallot firmat pel guanyador de la Volta de l'any passat, l'eslové Tadej Pogačar.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça debuta avui a la Supercopa d'Espanya sense resoldre encara el cas de Dani Olmo i Pau Víctor.
La cautelar urgent, de moment, no arriba. Ara ho expliquem amb el Ramon Salmurré. Barça juga a ser la final de la Supercopa d'Espanya. Diumenge s'enfronta a l'Atlètic Club i, finalment, el que dèiem, Ramon Salmurri ho haurà de fer sense Dani Olmo, o vaja, amb Dani Olmo i Pau Víctor a la graderia.
Sí, sí, el club està a l'espera de la resolució del Consejo Superior de Deportes sobre la cautelaríssima que ha de permetre o no inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Des del Barça ha arribat un cert optimisme a l'espera de la resolució, que això sí, no els permetria jugar avui. De fet, ahir Hansi Flick ja va assegurar que no comptava amb els jugadors. Però el Barça confia que si es classifiquen sí que puguin jugar a la final. I paral·lelament a això, aquest optimisme del Barça, la ministra i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha assegurat en una entrevista a Radio Nacional que encara estan estudiant els arguments del Barça i que els caldrà demanar al·legacions a la Lliga i a la Federació Espanyola abans d'emetre una resolució.
Doncs seguim esperant, com estem fent des del dia 1 de gener. De moment, aquesta resolució del cas Olmo no arriba, per tant, Olmo i Pau Víctor no seran a la convocatòria d'avui, però el partit es juga. Tot el cas Olmo ha deixat en un segon o fins i tot en un tercer pla aquesta competició, la Supercopa d'Espanya, que comença avui, i el Barça juga d'aquí poc més de 5 hores la primera semifinal amb l'Atlètic Club, i és la competició que podria donar el primer títol al Barça de Hansi Flick. A Gida, a Aràbia Saudita, hi tenim l'equip de la TDT amb el Bernat Soler. Bernat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De seguida saludarem també el Ricard Torquemada. Bernat, ara el que deia, que ha quedat una mica amagada aquesta competició, però vaja, al final és un títol en joc. Tu veus l'equip centrat en aquesta Supercopa o també està massa distret, com ara deia tots nosaltres, amb el cas Olmo?
Sí, sí que és veritat que la contaminació existeix i la prova la tenim que en la roda de premsa d'ahir, prèvia al partit, tant la que va protagonitzar Rafinha especialment com la de Hansi Flick, doncs les preguntes gairebé anaven molt més dirigides al voltant de la polèmica dels despatxos que no pas del que pugui passar avui damunt del terreny de joc. Per tant, és evident que tot el barcelonisme arrossega aquesta situació burocràtica, i els jugadors doncs no en són aliens. Tot i així, el partit és prou important, prou interessant, estan futbolísticament amb prou al·licients com perquè avui a partir de les 8 del vespre es puguin centrar en el que s'han de centrar, i a més tenint en compte que el Barça avui recuperarà segurament doncs, la seva gran esperança en atac, com és el cas de Lamine Yamal.
Aquest seria un dels grans al·licients, el retorn de Lamine Yamal després de la lesió i a més el retorn a l'equip titular.
Sí, un Lamine Yamal que ha estat durant unes quantes setmanes doncs, fent repòs, que sembla que ja està a punt per aquesta recuperació, per aquesta reaparició després dels problemes al turmell. I avui seria el dia indicat per tornar, a més en un partit decisiu. Qui guanyi passa a la final. Un partit, recordem-ho, que no tindrà pròrroga. En cas d'empat aniríem directament als penals. Els hi estalvien aquest esforç suplementari als futbolistes. Això passarà, evidentment, tant en les semifinals com en la possible final. I el que falta ara per esbrinar, després potser el Ricard em pot donar alguna pista o com a mínim et dirà la seva opinió, és qui ocuparia la tercera pota del mig del camp, perquè recordem que el Barça avui té pràcticament tot l'equip de gala, entre cometes, a punt, amb Iñaki Peña, que el veuríem a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde en defensa, amb Marc Casado i Pedri també segurs, veuríem qui seria, com dèiem, el tercer migcampista, i al davant amb la recuperació de Lamine Yamal, que s'afegiria als altres dos puntes, a Lewandowski i Rafinha. Aquest matí, per cert, l'equip ha fet una sessió d'activació a l'hotel, han dinat ja fa una bona estona, el dia es fa llarg perquè el partit es juga a les 10 de la nit, hora de gira, i per tant han d'estar-se una bona estona esperant fins que arribi l'hora d'anar cap al terreny, cap a l'estadi. Hem de dir que el trànsit acostuma a ser complicat, per tant hauran de sortir amb temps, però cap allà doncs, les 6 de la tarda ja podran ser a l'estadi del Rei Abdullah per jugar aquestes semifinals contra l'Atlètic Club de Valverde. Valverde, que a Gida precisament va ser on va viure el seu últim partit com a entrenador del Barça ara fa 5 anys.
Cert, i és que després de 3 anys jugant aquesta competició a Riad, avui torna a Gida, on fa 5 anys es produïa aquest episodi del Barça, aquesta destitució Ernesto Valverde, o vaja, el que va provocar aquesta destitució, que és la derrota amb l'Atlètic de Madrid. Quin ambient veus ara, o has pogut veure en aquestes hores que fa aquest Zarabia?
Tot i que les últimes temporades aquesta competició es disputa a Aràbia, sí que és veritat que hi ha una mica de diferència entre el que seria la capital Riad, on s'ha disputat les últimes 3 edicions, i Gida, que és una ciutat més petita, és una ciutat amb una mica més de calma, en teoria, una ciutat marítima, per cert, veiem el mar des de la nostra posició ara mateix, amb calor, prop dels 30 graus, tot i que també fa força vent, i amb algun cartell de tant en tant que anuncia la disputa d'aquesta Supercopa, però, curiosament, hem vist més cartells anunciant el Real Madrid-Mallorca que no pas el partit del Barça. I és que ja sabem que quan venim per aquestes contrades, la veritat és que el color blanc té una mica més de tirada que no pas el blaugrana. Tot i així, els equips s'enduran la seva picossada corresponent. El Barça, que s'assegura 6 milions d'euros com a club per la participació, que podrien arribar als 8-9 en el cas de ser els campions. I una dada altrament curiosa també és que tant el Barça o el Madrid, que són els equips que més cobren, per compensar una miqueta el poquet que cobren els convidats, en aquest cas el Mallorca, per exemple, doncs posen de la seva part uns 200.000 euros perquè el Mallorca, com va passar l'any passat amb l'Osasuna, també tinguin doncs, un pessic de diners i acaben fins aquí a jugar aquesta competició.
Doncs aquest Barça Atlètic Club que jugarà a les 8 del vespre i des de les 7 el podreu seguir a la TDT. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
A veure, el Bernat ens deia aquest possible 11 titular del Barça, que només té un dubte, que és aquesta mitja punta que acompanyarà Casado i Pedri al mig del camp. Per qui apostaries? Fermín, Gavi, De Jong?
Jo crec que Fermín és el que està més ben situat, perquè probablement és el jugador més natural en aquesta posició, en aquesta tercera alçada. És veritat que no és un jugador per combinar entre línies, però l'Atlètic Club és un equip que et pressiona a dalt, per tant, el partit s'ha de jugar a camp obert, o moltes fases del partit es jugarà a camp obert, i les ruptures des de la segona línia són un dia ideal per poder-les fer, o sigui, la seva interpretació dels espais des de la segona línia. Avui no és un dia que el Barça, en principi, s'hagi de trobar un equip rival tancat al darrere, perquè a l'Atlètic Club li agrada molt pessigar la sortida de pilota del Barça. Quan diem que no ha d'haver-hi dubtes és perquè al darrere s'entén que Cubarsí i Íñigo seran la parella titular. Recordem que hi ha la carta Araujo, que és una carta que encara no sabem com gestionarà Flick a partir d'ara, però el partit també fa la sensació que pinta més per dos centrals que puguin tenir una bona sortida de pilota, una bona lectura de la pressió rival i probablement almenys dotat aquí és Araujo.
I l'Atlètic, ara deies, parles una mica de l'Atlètic Club, arriba molt bé, no perd des de l'octubre, té el dubte Nico Williams, però vaja, és un dubte que jo crec que vaja, haurien de ser molt fortes aquestes molèsties perquè no jugués Nico Williams avui.
Sí. I vés a saber si fins i tot pot jugar la part transcendent del partit, que és la segona part, No, potser no és titular, però és un jugador clau per aparèixer en el moment que el partit es decideixi. Bé, és un equip que, l'equip de Valverde, que ja té signes d'identitat molt, molt marcats, denominació d'origen, un equip molt agressiu en la pressió, molt intens, un equip molt vertical, que té un ritme altíssim de joc i en el moment que viu ara de certa continuïtat encara més, perquè potser a l'inici de temporada li va costar, perquè aquest equip, si no té un ritme alt, és un equip que és menys efectiu, és menys perillós, però ara no, ara és en una velocitat de creuer interessantíssima i, per tant, un rival molt exigent que examinarà la salut futbolística del Barça.
Doncs partit molt interessant avui, aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya, aquest Barça Athletic Club, que el seguirem aquí a Catalunya a Ràdio, partit de les 7 amb tota la prèvia amb la TDT, Ricard Bernat. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
I encara un apunt més blaugrana. Un grup de socis del Barça ha presentat avui s'almurri una denúncia contra Joan Laporta i alguns dels seus directius davant la comissió de disciplinar el club pel dany reputacional que consideren que ha provocat el cas de les inscripcions d'Olmo i de Pau Víctor.
Asseguren que tot plegat és, i cito textualment, conseqüència d'un seguit d'actes notoris i públics que atempten contra el decòrum i la dignitat i causen perjudicis materials i morals al club. Les persones denunciades són el president del Barça, Joan Laporta, Rafa Juste, Helena Fort, Ferran Oliver, tresorer del club, Josep Cubells, secretari de la Junta, i Àngel Riu del Bas com a responsable de la Comissió Econòmica i Estratègica de l'entitat.
I a tot això, Jordi Ferrer i Marc Cornet avui han explicat el perquè finalment ahir no van presentar la moció de censura.
I també han explicat quin és el pla a partir d'ara. Asseguren que la presentació de la moció de censura és imminent, defensen que no s'ha presentat per buscar unitat en l'oposició, reconeixen que alguns membres de l'oposició, sobretot Víctor Font, han pressionat perquè no es faci aquesta moció ara i menys sota la batuta de Jordi Ferrer, i han acusat de corrupció a tota la junta directiva del Barça, tomb de la comissió de Darren Dane en l'acord amb Nike.
I ahir a la nit vam saber la sanció que rebia Vinícius per l'expulsió al partit de Lliga Mestalla. Ja s'intuïa, però es va confirmar que la sanció seria la mínima, 2 partits, i podrà jugar a la Supercopa del Serra.
I és que el comitè de competició ha interpretat, segons l'acte del partit, que el madridista no va agredir el porter del València, Dimitrievski, sinó que només es va tractar d'una acció violenta. Si s'hagués considerat una agressió, a Vinícius li haurien caigut un mínim de 4 partits i, en considerar-se, per tant, una falta greu, no hauria pogut jugar aquesta Supercopa. Ara el brasiler haurà de complir els 2 partits de sanció a la Lliga, per la qual cosa es perdrà els 2 pròxims enfrontaments dels blancs en aquesta competició davant el Les Palmes i el Valladolid. Tot i que Vinícius l'han castigat amb una sanció mínima, el Madrid ja ha anunciat que la recorrerà, perquè entén que el brasiler va ser provocat prèviament pel porter del València, que va demanar perdó al final del partit, i també afegeix que va tornar a rebre insults de caràcter racista just abans de ser expulsat. Ara serà el comitè d'apel·lació qui decidirà sobre el cas. Mentrestant, Vinícius podrà jugar demà a l'Aràbia Saudita, la segona semifinal de la Supercopa Espanyola, davant el Mallorca.
I de la Supercopa a la Copa. Perquè avui s'ha fet el sorteig a 8ens de final i al Barça Pau Ros li ha tocat el Betis.
Els blaugranats rebran l'equip andalús a casa. El partit es juga la setmana que ve, dimarts o dimecres, en funció de si aquest diumenge es disputa la final de la Supercopa. Els altres emparellaments aquests 8ens de final de la Copa del Rei són el Real Madrid-Celta, la Real Societat-Rayo Vallecano, Athletic Club o Osasuna. En el cas dels equips de primera, dels rivals de segona, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a l'Elx, el Leganés visitarà l'Almeria i els equips de primera federació, el Pontevedra i l'Ourense, rebran el Getafe i el València, respectivament.
I seguim parlant de futbol a l'Espanyol. Atenció, nova incorporació. En aquest cas, Sergi Andreu no és a l'equip, sinó a l'àrea esportiva.
Sí, es tracta d'Ander Garitano, aquell jugador que va tenir l'Atlètic Club de Bilbao la dècada dels 90, que després també va jugar al Saragossa. Doncs arriba a la direcció esportiva per reforçar l'àrea professional de futbol, l'àrea esportiva. Per tant, treballarà colze a colze amb Fran Garagarza, aquest exjugador que ja va també ser director esportiu de l'Ebro, del club aragonès, que ara arriba a l'Espanyol, per mirar també de potenciar i desenvolupar aquesta àrea esportiva del futbol professional. Entre altres coses, haurà de treballar ja de valent per mirar de reforçar tant com es pugui el mercat d'hivern de l'Espanyol. Aquesta arribada res a veure té, tot i que Ander Garitano també ha estat entrenador, poca experiència com a tècnic, la veritat. Res a veure té amb la possibilitat que Manolo González pugui deixar la banqueta de l'Espanyol.
Fem una pausa i quan tornem...
El vestidor està fotut, l'entrenador pues com a mínim està tan fotut o més que els jugadors.
Perilla la classificació del Barça de bàsquet per a la Copa.
Catalunya migdia.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i
Esclat. Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news! Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
El Cor de Catalunya té molt per oferir. Entre altres coses, una cuina amb caràcter.
Defensaré el que faig amb ungles i dents.
És una guerra. Estem preparades.
Encara que et faci mal, et diré la veritat. Jo jugo aquest joc per guanyar.
De Joc de Cartes busquem la millor restauradora de la Catalunya central.
Joc de Cartes a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I el Barça de bàsquet va perdre ahir amb el Bàsquet Girona, 91-90, i deixa'm una situació crítica a l'equip pel que fa a la classificació a la Copa i també al tècnic Joan Penyarroia, Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, si a Girona somriuen perquè el Girona ja ha enllaçat amb els equips a la part baixa i està un partit de la salvació, el Barça no. El Barça ha perdut 4 dels últims 5 partits, 8 dels últims 12, ha perdut els últims 6 desplaçaments i, evidentment, la situació de Joan Penyarroia és qüestió de partits. Penja d'un fil, escoltem-lo.
No, jo tinc el recolzament de tota la gent que treballa al club. És evident que tenen que haver dubtes, que amb els resultats que portem en les últimes 3 setmanes faltaria més. La gent que està al club està amb l'equip, està amb l'staff, els jugadors estem en un moment en el qual estem col·lapsats, sobretot amb aquests finals.
I la classificació del Barça per la Copa perilla. Ha de guanyar els dos partits que té per anar-hi. Si els perd tots dos, va fora, i si en guanya un, ni molt menys ho té garantit. Manresa i Saragossa estan en la lluita per dues de les tres places que queden pendents.
Això, el Barça, la penya, l'Eurocup tampoc travessa el seu millor moment, a diferència de la CB. Avui la penya rep el Besiktas turc amb poques opcions de classificació per als play-off, a falta de 5 jornades perquè s'acabi la fase regular, i el partit es jugarà a 8:15. I qui avui també han tomat un mea culpa és Pere Oriola, el targarí, un dels pesos passants del vestidor, analitzant la situació de l'equip, que Isaac Vilalta només té una victòria de marge per sobre de les posicions de descens.
Doncs sí, un Jaio Post-Lleida que va perdre en l'últim partit a casa contra el Girona. Aquesta derrota, segons reconeix Oriola, va deixar l'equip molt tocat. El jugador targarí ha apuntat avui els aspectes que l'equip ha de millorar.
El nostre objectiu ha de ser seguir millorant setmana rere setmana, no fent passos enrere, i una de les coses que crec que l'equip ha de millorar és el començament dels partits. Hem de començar d'una altra manera. Ens va passar el dia del Coruña, ens ha passat el dia de Girona. No comencem amb l'energia, amb el ritme que necessitem i després anem a remolc pràcticament tot el partit, tirem d'èpica, intentem remuntar, però evidentment no tots els partits es pot remuntar.
Ara mateix Girona, Corunya i Granada tanquen la classificació amb 4 victòries. Breogán, Lleida i Andorra en tenen 5 i Múrcia, Bilbao i Bascònia en sumen 6. El proper partit del Haiopo serà la pista del Múrcia.
I al Dakar, després d'alguns abandonaments il·lustres, arriba l'etapa marató en la quarta jornada, on, entre altres coses, els pilots no tenen assistència de Damià Aguilar.
Per això, Edgar Canet, en arribar al bivac de Lula, s'ha hagut d'arromangar i reparar breument la KTM. Ha tingut 3 petites caigudes durant l'etapa, que l'ha fet parar ben boig perquè de navegació era molt difícil i en algun moment li han fallat els instruments.
No ha sigut tan física, però de navegació et tancava el cap, ha sigut molt, molt difícil. Fins al quilòmetre 180 he estat completament sol, no tenia ninguna referència i m'ha costat una mica el tema de navegació. Sí que ho he anat fent tot bé, però un cop que m'han passat Van Beveren i Tobias, després els he pogut seguir i ja ho hem anat tota l'etapa amb un altre ritme.
L'etapa se l'adjudica l'austríac Tobias Ebster i ara són ells dos els que es barallen per Rally 2 Moto. Canet té 3 minuts i mig sobre Ebster. A la categoria absoluta de motos, victòria d'etapa per al líder Daniel Sanders. Només perquè el valencià Xaraina ha decidit aturar-se perquè demà no vol obrir pista, però el valencià ja és segon de la general a 13 minuts. Els cotxes, ja sense Sebastián Loeb, el seu company Nasser Al-Attiyah ha perdut 30 minuts a l'anada de la marató per un amortidor trencat i una punxada. Victòria d'etapa per al saudita Al-Raji i més líder al el sud-africà Henk Lategan amb Toyota. Lucas Moraes i Armand Monleón amb Toyota ja són a la meta de la quarta etapa, de moment amb 33 minuts perduts a la general, però al top 10.
Repassem altres informacions del dia amb la Marta García.
Paula Badosa ha quedat eliminada del torneig d'Adelaide en perdre en vuitens de final contra l'estatunitenca Aislinn Krüger en 3-7 i ara sí ja és oficial que el seleccionador francès Didier Deschamps deixarà el càrrec després del Mundial del 2026.
Fins aquí la informació esportiva. Avui a les 7 comença la TET amb aquest Barça Atlètic Club semifinal de la Supercopa d'Espanya. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.